El periodista i escriptor Víctor Amela presenta a la llibreria Alexandria l'obra La filla del capità Groc, amb la que va guanyar el Ramon Llull de l'any passat. La novel·la trasllada al lector als temps de la Primera Guerra Carlina i avui volem descobrir tots aquests secrets amb ell. Víctor Amela, bona tarda i benvingut.
Molt bona tarda, encantat d'estar aquí.
Abans que res, com es va escapar el Groc del santuari de la Verge de la Balma?
Doncs es va escapar fent un salt absolutament sobrehumà, agafant-se amb la força dels seus braços de les branques d'un arbust que és una sabina, que és un arbust molt resistent, que penjava de la cornisa de pedra d'aquell lloc que és un veritable precipici, és un penya-segat que és per matar-se, no? Però va atrapar com un gat montès cap amunt, i d'aquesta manera, quan els soldats van arribar creient que ja el tenien segur, arraconat a la cova, va trobar que no hi era, i és perquè havia fet aquest salt temerari, i això és el que va fer que per molta gent d'aquella comarca aquesta persona fos una mena d'heroi sobrehumà, capaç d'escapolir-se dels soldats que el perseguien durant 3 anys seguits.
Dius, per la gent de la comarca el coneix, per aquells que no, ni lectors ni gent de la comarca, qui és el capità Groc?
Doncs el capità Groc és una persona que va existir realment, era un llaurador humil que no tenia més que un tros de terra, que li va semblar que agreujaven greument traient-li el seu tros de terra perquè ell s'havia implicat en la lluita en favor dels valors i dels principis del carlisme, en contra del poder establert, que és el poder de la reina Isabel, de l'exèrcit, dels liberals, dels burgesos, i quan ja la guerra estava perduda, quan havien estat esclafats els carlistes, ell sol va tornar i va decidir plantar cara amb les seves soles forces, 4 amics arreplegats com ell, un garrot, una forca i un ganivet, a tot un exèrcit, i va aconseguir, per la coneixença que tenia del terreny, de les coves, dels barrancs, dels amagatalls, dels massos aïllats, resistir durant 3 anys en la que avui és coneguda la història com la Guerra del Groc, davant tot l'exèrcit del govern de Madrid. Clar, la cosa va acabar com va acabar, que és malament, no? Un final tràgic que m'estimo no explicar el detall perquè val la pena llegir la novel·la per conèixer-la, però que a dia d'avui, que han passat 172 anys, les famílies del Forcall, de Morella i d'aquella contrada encara s'expliquen a la vora del foc les aventures, les peripècies, la lluita d'aquell heroi que per uns era un criminal, un mandoler, un lladregot, i per altres un heroi coratjós i generós que ajudava els masovers més pobres, com si fos un personatge encara viu de fa 4 dies, i ja han passat 170 anys.
Per tant, un personatge que la tradició oral ha mantingut viva i que precisament a tu va arribar amb tradició oral quan tenia 7 anys, si no m'equivoco.
Sí.
Què és el que més et va fascinar per fer que uns anys després acabis de dedicar-li una novel·la, que a més una novel·la que està premiada i que ara en parlem?
Sí, doncs em va fascinar el fet que jo tenia 7 o 8 anys i estava conversant amb una nena del Forcall que m'agradava, jo estava feliç allà, i vaig rompre un rival, un nen del Forcall, que va dir: "Tu, Foraster, no saps qui era el Groc del Forcall." I jo no ho sabia, vaig quedar mut. Ella, la nena, sí que ho sabia perquè era del Forcall, i ell
va perdre punts.
Ja, bueno, vaig perdre la batalla, però vaig guanyar una història. Van començar a explicar, entre altres coses, aquesta aventura de la Balma que hem començat a explicar, aquella fugida, i d'altres peripècies del Groc. Això per una banda. I quan ja vaig ser gran i llegint llibres d'història sobre la comarca dels Ports i de Forcall, en concret de les guerres carlistes, em vaig trobar un paràgraf que parlaven d'un tal Tomàs Penarrotxa i Penarrotxa, àries del Groc, em vaig adonar que era un personatge que havia existit realment, que tenia una base històrica i documentada, i això em va animar a explicar la seva història.
Clar, perquè tu dius, m'he basat molt en la documentació, és una història documentada, és una història real, i precisament la novel·la va entrellaçant el que és ficció i el que és història documental. Com has fet aquest joc entre una cosa i l'altra?
Doncs mira, per una banda vaig llegir un manuscrit que es conserva, que el va escriure el gendre del Groc, el noi Forcallà, que es va casar amb la filla del Groc de grans, i que ell havia estat testimoni presencial quan era jovenet de les peripècies i la guerra del seu sogre del Groc. Clar, si tu llegeixes aquest manuscrit, veus la novel·la, perquè passen una sèrie de coses que tenen a veure no tan sols amb les lluites entre dos bàndols, sinó també entre les desconfiances dins d'un mateix bàndol, és a dir, com el Groc comença a témer que els seus amics més lleials el traeixin, com veritablement al final va acabar passant, no? I no vull explicar detalls, però és un drama shakespearià, veritablement humà, on es conjuguen la gelosia, les enveges, la por, sobretot la por, la por, la por, la por a l'amor i a la misèria, no? I com aquestes passions humanes arrosseguen els personatges a fer les coses que la història ens diu que van fer, no? Però jo com a novel·lista vull entendre per què les van fer. I aquest és el contingut, és la carn i la sang de la filla de Capità Groc.
I de fet, també, la novel·la també és un retrat com molt cru de la guerra, no? I de la incoherència i de la brutalitat d'un conflicte armat. I de totes les conseqüències que té això, tant a nivell històric, perquè, repetim-ho, és una novel·la històrica, però també a nivell personal, el que deies ara.
Mira, la gent de l'Europa d'aquella època estaven esfereïts i espantats de les notícies que arribaven del que s'estava fent a Espanya. És a dir, la gent es matava mirant-se els ulls. Era una guerra cos a cos, cruel, sàdica. És a dir, de vegades arribaven uns a un mas i per bueno, sotmetre la voluntat de la gent del mas els torturaven. Els torturaven d'una manera ferotge, salvatge, molt crua. Jo en algunes pàgines explico algunes coses que no m'invento, que es van fer realment i que posen la pell de gallina. No? Això per una banda. Però per altra banda, quan jo estava acabant d'escriure aquesta novel·la, em vaig adonar que estava d'alguna manera escrivint els meus orígens, perquè em vaig adonar que aquella guerra va esquilmar, arruïnar l'economia de subsistència d'aquells masos aïllats que durant 7 segles havien viscut tranquil·lament, però que clar, si no et clavaven el mas, te'l tancaven, no havies de fugir perquè no et matessin. Això va enfonsar l'economia de la zona de tal manera que a finals del 19, després de 3 guerres consecutives carlistes, aquesta és la primera, la gent va haver d'emigrar. El meu avi, que era de Forcall, va emigrar l'any 1914 i jo mai havia entès per què. Però documentant-me per escriure aquesta novel·la he entès per què. Perquè era el de ser fill d'una família que jo no tenia per menjar i ell no tenia res. Per què? Perquè l'economia s'havia enfonsat després d'un segle de guerres. I d'alguna manera he entès millor qui sóc i d'on vinc escrivint La filla de Capità Groc.
Per tant, hi ha un cert procés catàrquic.
Absolutament. La literatura d'alguna manera és curativa, la literatura ens ajuda a entendre'ns, a guarir ferides. Jo sempre m'havia preguntat qui era el meu besavi, el pare del meu avi que va emigrar, i vaig descobrir que el meu besavi era un nen de 14-15 anys de la mateixa edat que la filla del Groc en aquella època de la Guerra del Groc. De manera que no em vaig poder estar d'imaginar una implicació personal, emocional, sentimental d'aquest jove avantpassat meu implicat en una relació emocional amb la filla del Groc i com això el va arrossegar en una guerra que no volia però que va ser part d'aquella guerra, segur, segur. I em permet també, ficant-me a la seva pell, pensar com hauria reaccionat jo i què hauria passat si et trobes en una situació com aquella. I aquesta és bona part del desenllaç d'aquesta novel·la i que explica com una situació extrema pots reaccionar d'una manera més suïcida o més assenyada. Hi ha de tot.
Com a la vida.
Com a la vida.
Víctor, és la teva primera novel·la en català.
És la meva primera novel·la en català.
No podia ser en cap altra llengua.
Clar, quan jo vaig començar a escriure aquesta història, vaig començar en castellà, perquè és la llengua en la que he escrit tota la meva obra periodística i literària, però de seguida, quan jo feia conversar a la Manuela, amb el seu pare, el Groc, o a la Josefa, amb el seu marit, el Groc, difícilment podia imaginar parlant aquests personatges en castellà. Però jo he viscut en aquest poble quan era joveneta, als estius, moltes temporades, jo sé com parlen. Parlen un català molt especial, no és el català de Barcelona, és un català occidental, s'assembla al lleidatà, però és peculiar, és particular d'aquell lloc, perquè han estat aïllats durant molts segles, no? I el Joan Coromines, el gran filòleg català, deia que un dels catalans més purs, més primitius, més autèntics que mai havia sentit a la seva vida era el català de la gent del camp dels Ports de Morella. I això a mi em va animar a escriure la novel·la, per una banda, en català, en el meu català, però quan ja l'havia acabada, a consultar amb una cosina llunyana meva, forcallana, de 20 anys, que a més estudia filologia, i em va dir això, un forcallà ho diria d'aquesta manera. I tots els diàlegs que hi ha entre personatges forcallans
ha passat el filtre d'un forcallà.
Estan en forcallà. Els modismes, els dialectalismes, ells no diuen veritat, diuen tat. Ells no diuen bonic, diuen pitó. Ells no diuen malvat, diuen roïn. Ells no diuen aixeca, diuen alçat. Ells no diuen ves al llit, diuen gitat. Doncs això m'ha fet molta il·lusió fer servir aquest català singular dels forgallans per aquesta novel·la?
Ho dèiem al començament, és una carta de presentació immillorable, és una novel·la que té el Premi Ramon Llull,
sí,
que diguem que és el més prestigiós d'aquí, sí, de casa nostra.
Sí.
Una etiqueta com aquesta, què suposa per un novel·lista?
Home, és una empenta, un recolzament extraordinari. Jo volia escriure aquesta història, jo estava content ja en el simple i mer fet d'escriure-la, però si un cop que l'has escrita a sobre li posen la cirereta, que és el premi, doncs ajuda molt, perquè hi ha molta gent que potser no està molt al dia o no em seguiria a mi com a autor, però pel fet de que tingui el premi ja li fan confiança, no? per tant aquí assumem uns lectors, i per altra banda jo no he deixat de defensar-la com si no tingués cap premi, perquè crec que amb ella m'agrada la història i l'he defensada igual. Llavors, sumant els que venen a llegir-la com que li fan confiança al premi amb els que jo he convençut per part meva, doncs s'ha convertit en la novel·la més venuda en català durant l'any 2016, segons m'acaben de confirmar avui mateix que he dinat amb els editors, que estan molt contents, i jo també.
Home, doncs enhorabona.
Moltes, moltes gràcies.
Clar, això és un gran reconeixement, però entenc que també ha de fer una pressió. Ja tens en ment què és el que faràs després d'haver fet aquesta novel·la més llegida del 2016?
És una pressió, jo feia l'esforç de no sentir-la, perquè això et pot bloquejar, però sí, és un cert compromís amb molta gent que t'ha fet confiança i que s'ha convertit en lector teu, i que et pregunten, i ara què, no? I jo no t'ho explicaré, ara què, no t'ho explicaré, però sí que tinc al cap una història que hauria de començar a escriure-la ja.
Doncs Víctor Amela, moltíssimes gràcies avui per atendre els micròfons de cua.cat.
Ha estat un veritable plaer, encantat d'estar aquí amb vosaltres.